A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Durant segles, la figura del rei Artur i la seva cort han captivat la imaginació de generacions senceres, alimentant llegendes de cavalleria, amors prohibits, castells inexpugnables, recerques impossibles i misteris antics. Però si hi ha un element dins d'aquestes històries que simbolitza més que cap altre el poder, la màgia i el missatge que es desprenen de les llegendes artúriques, és l'espasa d'Excalibur, l'arma llegendària del rei Artur. Segons la tradició, aquesta arma no només era un símbol d'autoritat i legitimitat reial, sinó que era portadora d'un poder virtuós, capaç de decidir la salut d'un regne, curar el seu portador, enlluernar a centenars d'enemics o destruir l'acer com si fos mantega. Però d'on surt aquesta llegenda? Quantes Excalibur han existit? Quins misteris envolten l'espasa? Com s'ha anat transformant aquesta història al llarg dels segles, des de les primeres cròniques medievals fins a adaptacions modernes? Avui, a les portes de Troia, explorarem l'origen i evolució d'aquesta espasa mítica, descobrint les seves arrels en els mites celtes, la seva connexió amb el rei Artur i la seva influència en la literatura i la cultura popular de l'actualitat. Benvinguts a les portes de Camelot. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les portes de Troia, en aquest programa dedicat a Excalibur, en el programa d'història de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació. Ja veieu que no sóc el Sergio, sinó que em poso jo el barret de presentador i ho faig per presentar amb moltes ganes i molta il·lusió a l'Albert Abril, el nostre historiador de capçalera. Què tal, Albert?
Com anem, Alberto?
Jo estupendo fent de Sergio. Per què dedicar un programa a Excalibur?
Per molts motius. Primer de tot, perquè és una excusa perfecta per fer una mica de microtastets de la literatura artúrica. A mi personalment m'ha vingut de gust aquests dies revisitar una miqueta tots aquests textos, no? Tota aquesta mitologia, tot aquest món legendari. Per altra banda, també penso que és un programa que pot obrir una veta de nous programes, no? Parlar d'espases de virtut...
Compta'm això, compta'm prometre programes així...
Bueno, però Alberto, jo no, molts cops els prometo, bueno, anuncio i llavors compleixo.
Ah, ets aquest tipus de persona
que compleix
el que promet. Bueno,
espases de virtut, no? La batalla de Camlann, que és una batalla en principi llegendària, l'espasa Gram, no? Andúril, no? Ja que tant ens agrada Tolkien i vincular-lo amb el món artúric, la Dama del Llac, la Taula Rodona, Morgana, i sobretot perquè l'altre dia vam preguntar per Twitter fa temps quin era el dels nostres programes, els programes preferits, i jo vaig recordar el programa 153. Te'n recordes de què era el programa 153? T'atreveixes a apostar?
Això devia ser els orígens de Brut, de Britània.
Molt bé, Alberto, no ho puc creure. Com ho has encertat?
Bueno, intuïció femenina. He pensat, a veure, l'Albert, el primer programa que va venir era el 190 i alguna cosa, així que no és un seu.
202.
202, mira, més encara. Segur que és algun tema així artúric, pseudo-artúric o de... similar, així que m'he tirat un triple
i l'has encertat, sí. De fet, de programes de les portes de Troia preferits, n'hi ha molts, no? Però jo recordo que és el primer que vaig escoltar quan Albert em va dir: Albert, vine a fer un programa de les portes de Troia, i vaig dir, va, doncs d'Artús, i clar, vaig veure que un molt vinculat era aquest i vaig dir, mira, doncs el meu primer programa de les portes de Troia doncs era aquest, i aprofitant la benentesa de recomanar el programa, el 153, no? Doncs dedicar un tema, un nou tema, no? En el món artúric com a tal.
Perfecte, doncs adentrem-nos en aquesta història d'Excalibur.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
vulgars assassins i traïdors. Els faríeu venir per lluitar? No respecten res. No escolten ningú. Però sí que escoltaran el rei de Gondor. Enduril, la flama de l'oest forjada amb els fragments de Narsil. Sauron recordarà bé l'espasa d'Elendil. La fulla que es va trencar retornarà a Minas Tirith. L'home capaç de brandar aquesta espasa i el seu poder pot aplegar l'exèrcit més mortífer de la Terra. Oblida't del muntaner.
Molt bé, doncs, amb aquesta versió en català de Senyor dels Anells, amb aquest Aragó.
Aragó.
Aquest Aragó, el futur, encara no el rei de Gondor, encetem aquest programa sobre espases fantàstiques o màgiques en general, no? I Excalibur en particular. Per què aquest tall? Per què parlem d'aquesta espasa?
Primer de tot, perquè Enduril, no, l'espasa d'Aragorn, l'espasa que abans havia estat Narsil, etc., és un clar exemple, no, de com Excalibur encara viu en el nostre imaginari. Al llarg del programa ja farem més referències. També un homenatge, no, al gran doblatge de Juan Antonio Bernal i a la gran feina de divulgació del doblatge en català que fan la gent de doblatge en català a les xarxes socials, que és, de fet, d'on he aconseguit aquest tall en català, que ha estat superdifícil de trobar-lo i gràcies a ells l'he pogut recuperar. I veurem, no, com el món artúric és una de les bases sobre les que Tolkien construeix tot el seu relat, a moda també, no, de relat nacional anglès, bueno, anglosaxó, a moda també de els ideals associats a Excalibur, a la taula rodona, a la recerca del Greal. Bueno, ja sabeu, no? I a nosaltres també ens encanta tota aquesta vinculació entre el món artúric i el món de Tolkien. Bàsicament començar d'aquesta manera perquè és una xispeta que, no, bueno, si més no a mi, sé que a l'Alberto també ens desperta tot aquest món.
Jo ja
món.
Sabeu que sóc més de Mi Pequeño Pony des de fa temps. Ja,
i
ja,
del Pot Petit.
I del Pot Petit, ja vam parlar de tot això. Però bueno, és una bona manera de començar el programa. I hem de pensar, suposo que hi ha molts oients intueixen que no, després d'aquesta introducció, hem de pensar que Excalibur és l'única espasa màgica que apareix a la literatura o a les cròniques medievals, o ens hem de trobar amb més espases màgiques?
Clar, ja, o sigui, a la literatura fantàstica medieval o a la literatura medieval, a les cròniques, apareixen moltes espases amb nom propi. Algunes amb més poders que altres, però segur que n'hi ha algunes que en són més que altres. Per exemple, Excalibur, per exemple, el programa d'avui, és una espasa que potser és la més famosa de totes, almenys a la cultura occidental. Tenim la Tizona del Cid, no? Que és l'espasa llegendària de Rodrigo Díaz de Vivar, associada a la seva invencibilitat davant dels seus enemics. Tenim la Joiosa de Carlemany, no? L'espasa de l'emperador de l'imperi carolingi, que enlluernava els seus enemics i que se suposa que el pom de l'espasa contenia un fragment de la llança Longí. Per tant, també és una espasa associada a una relíquia molt important. La Zulfikar, de Dalí, no? L'espasa bifurcada del gendre.
Dalí, no de Dalí. No, no, que ningú
Dalí, pen, apòstrof,
que ningú Ali. Pensi que Dalí tenia una espasa.
Una espasa bifurcada. Famosa, no?, per la seva doble fulla i el lema que li va associar, que no hi ha espasa com Zulfikar, molt associada al coratge i a la protecció de l'Islam. La Durandal, de Rutllant, no?, l'espasa del llegendari cavaller amb poders sobrenaturals i que, segons la llegenda, contenia relíquies també sagrades dins del seu puny. I se suposa que és una espasa que no es va trencar mai. N'hi ha moltes altres d'espases amb noms propis, però potser aquestes són les que ens recorden més o les que ens poden arribar a sonar una miqueta més.
Bueno, ja hem vist, no?, que hi ha una llarga tradició de posar nom a la teva espasa, que dura fins al dia d'avui.
Exacte.
Vinga, primer repte del programa, Albert. Aquesta deu ser fàcil. Què és Excalibur?
Què és Excalibur? No? Clar, Excalibur és moltes coses. Llavors aquí, pensant en la resposta a aquesta pregunta, intentaré repassar-les totes una miqueta o les que he cregut convenients. No? Excalibur és una espasa màgica, és l'arma llegendària del rei Artús, que és un dels elements més emblemàtics de la literatura artúrica. És l'espasa d'un llinatge, és el ferro que dona legitimitat als reis d'Anglaterra, és una espasa que vesteix el relat nacional anglès. És una espasa que lo tiene todo en aquest sentit. A més, Excalibur també ens projecta un moment passat, no? Quan els reis eren justos, quan els cavallers nobles i els regnes prosperaven, ens el projecta ara i el projectava en el seu moment quan es va crear el relat d'Excalibur. També és una espasa que denota el pas del temps, és un testimoni de com un món evoluciona al voltant d'una espasa clavada a una pedra, porta allà clavada des del segle XI, o des del segle X, si volem, fa 1000 anys, i continuarà allà, en el nostre imaginari, 1000 anys més. Vull dir que és una espasa eterna, no?, que ha vist evolucionar i ha evolucionat també amb el temps. I Excalibur, sobretot, és un símbol d'allò que tant admirem i que tant ens encanta, que és quan el món medieval i el món cavalleresc es barregen amb la fantasia i creen els mons que tant ens agrada imaginar, llegir, somiar o jugar.
És l'espasa que tots voldríem tenir al Dungeons & Dragons. No?
Sí, exacte.
Molt bé, tot això està molt bé, un símbol, una imatge... un relat nacional i tal, però anem a la realitat.
Som-hi.
Com era? Suposo que alguns gens estaran preguntant per si es volen comprar una rèplica per Nadal, sí, o alguna... O allò de penjar-la ja a la paret, no? Com ens hem d'imaginar físicament Excalibur? Podem saber quin tipus d'espasa seria...
Clar, ens la podem imaginar com vulguem, no? Excalibur és una espasa màgica, és una espasa llegendària, és una espasa temporal. Però podem jugar al joc, no? Podem jugar al joc d'intentar descobrir com era. I fer veure que Artús va existir en un lloc i en un moment determinat i que efectivament tenia una espasa anomenada Excalibur. Podem jugar al joc i intentar-nos imaginar l'arma. Llavors jo convido els oients a fer l'exercici de posar a Google Excalibur, no? Busquem Excalibur a Google. I a part de sortir-vos pòsters de la pel·lícula Excalibur... No?
I
el gos Excalibur. una pel·lícula dirigida per John Boorman, del 1981, que és boníssima, i que l'altre ja vaig prendre consciència que Liam Neeson fa de Cobain, no ho sabia.
Ah.
Curiós, se'l veu molt jovenet. Potser us comencen a aparèixer, o sigui, si baixeu una mica més, o si poseu al buscador Excalibur espasa, potser es comencen a sortir més imatges d'Excalibur. Llavors, el que podem fer és afirmar que si Excalibur va existir en algun moment, no és com aquestes.
No,
vale? no hagués estat com aquestes.
I també, estimats i estimades oients, la vostra cerca de Google anirà en funció del vostre historial.
Ah.
Si poseu Excalibur i surten altres coses...
No és culpa nostra.
No és responsabilitat del programa.
Ja no, nosaltres
però en tot
ja
cas,
no
això tampoc seria l'Excalibur real.
Esperem que no. El que sí que podem afirmar és que Excalibur no serà com aquestes espases que us sortiran, que és, us apareixerà la típica espasa medieval idealitzada que tenim, i tots sabem a quina espasa ens referim, no? Però si Excalibur va existir en algun moment, es separaria d'aquesta espasa que us apareix 1000 anys, com a mínim, si és que aquesta espasa va existir, o sigui, si és que aquesta espasa idealitzada que ens apareix a Google va existir en algun moment.
Vale, va, però intentem aixecar el programa, va, que ara la gent està pensant, bueno, pues ja estem fent un programa sobre Excalibur, i ja comencen amb aquesta merda d'historiadors, de bueno, no es pot saber, tot això és molt relatiu, és com la teoria de la relativitat, no? Tot és molt relatiu,
és molt relatiu tot, sí.
No sé què, però podem fer, hi ha alguna descripció de l'espasa d'Artur, hi ha alguna cosa a la que aferrar-nos?
Ens podem aferrar a intentar... creure, no?, en què hi va haver un Artur històric, un rei Artús històric. Clar, quan va viure, on va viure, en quin moment situar-lo, en quin lloc situar-lo. Si va existir en algun moment, d'això en vam parlar, abans ho mencionàvem, amb el meu primer programa de les Portes de Troia, em faig autobombo del primer programa,
que bé.
Que era el 202, que vam parlar sobre el rei Artús, si realitat o ficció.
Però sí que ha passat temps, no? O
sigui, ha passat molt
temps. Vas venir de convidat, perquè crec
convidat,
que la teva primera,
sí, sí,
intervenció com a membre de l'staff tècnic del programa va ser el 299.
Crec que alguna cosa així, sí, o 298, ser... alguna cosa així.
Una cosa així,
sí.
Però déu-n'hi-do, podem dir que portes ja pràcticament rondant l'estudi la meitat de la vida del Portes de Troia, continua sent el becari.
I continua sent el becari. Jo tinc l'esperança que arribem a un programa que direm, ja està.
Quan entri una persona nova.
Quan entri una persona
nova. Quan entri una persona nova, deixaràs de ser-ho.
Doncs si el rei Artús va existir en algun moment i en algun lloc, el posaríem a la caixa d'entre els segles 4 i 6 després de Crist. És a dir, tenim aquí 200 anys ben bons de marge, no, per situar-lo. Concretament, jo el posaria entre el 350 i 550, sobretot tirant més cap al segle V, però bueno, el posaríem allà. Lluny dels segles centrals de la mitjana, quan es produeix el 99% de tota la literatura artúrica i de tota la imatge d'Artús a la Taula Rodona i d'Excalibur que ens ha arribat. En un impàs en què la illa de la Gran Bretanya queda despenjada d'un imperi romà que està en plena descomposició, és aquí, és en aquest moment, és en aquest punt on hauríem de situar el nostre suposat Artús històric. Per tant, l'espasa havia de ser pròpia d'aquella època. I qui era ell, no? Segurament, qui hagués estat ell, no? Segurament hagués estat un general tardoromà, un senyor de la guerra britano-romà. Per tant, també hem de pensar quin tipus d'espases utilitzaven a aquestes persones. Llavors, tenint en compte aquestes dades, podem arriscar-nos a dir que l'espasa, Excalibur, seria una mena d'espasa del segle V-VI, no? D'un dux velorum, no? Per tant, una espasa que no seria simple, no? Amb alguna ornamentació, i a més que presentaria segurament característiques d'una espasa tardoromana, aquesta espasa tan clàssica de les legions romanes, que no és el gladius, no? El gladius és més curt, l'espasa és més llarga, que és la que portava originalment la cavalleria republicana, etc. Una espasa tardoromana amb elements celtes i germànics. Concretament, a mi m'agrada moltíssim la representació que em fan a la portada del número El rei Arturo, de la revista Esperta Ferro, antiga i medieval, que penso que fan una representació xulíssima de l'espasa. De fet, és potser la representació més fidel que he llegit o que he vist. I si us animeu a buscar alguna espasa que pugui ser una miqueta similar, podeu buscar a Google espasa anglosaxona del segle XVI.
Potser... Sí. Si
busqueu ara del 16, no? Del 6. Es passa anglosaxona del segle VI. En català segurament no sortirà, però si exploreu una miqueta ja ho veureu. O busqueu directament la portada d'Esperta Ferro, o si teniu la revista a casa, endavant.
Però jo crec que potser hauríem de publicar a Twitter, a Facebook, a xarxes socials, una imatge d'aquesta espasa, i així no comprometem a ningú amb el seu historial de cerca.
D'acord, ho farem, posarem un vídeo, alguna imatge, així que endavant, oients, us convidem a buscar com era o com hagués estat l'espasa Excalibur.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Oh, brother dear, let my bed be made.
Si algú s'incorpora al programa en aquest moment, haurà deduït a través d'aquesta música que estem en un programa medieval. Perquè
sí.
Ja sabeu que la música medieval sempre és gutural, fosca, metàl·lica, com les imatges medievals que sempre tenen
el
filtre fang.
El filtre guapo.
No? Però encaminem-nos, nous i antics oients, al bloc central del programa. Hem parlat de Excalibur, hem mencionat la literatura artúrica, però com s'ajunten les dues coses? Com apareix Excalibur a la literatura?
Clar, abans de tot, un disclaimer, no? Un avís per a navegants. Clar, hem de pensar que la literatura artúrica és molt àmplia. Passem des de poemes èpics galesos del segle VII i VIII, per les seves primeres mencions en textos històrics, entre cometes, no? Bastant pseudohistòrics, de fet, com la Història Britonum o els Anales Cambriae de Nennius i Gildas, respectivament, o els textos de Beda el Venerable, suposadament dels segles VIII-IX, fins a la massiva producció literària, no?, ambientada en la figura del rei Artús i el seu món que neix a l'Anglaterra i sobretot a la França també dels segles centrals de la mitjana, fins ben entrat al segle XVI. Clar, tenim un primer Artús, no?, un senyor de la guerra, de frontera, rotllo Cid, no?, rotllo Cid del campeador.
El mejor el rei mejor. Arturo en Madrid.
I llavors, no, tenim una reelaboració del personatge, no, a partir de Geoffrey de Monmouth, de Robert Boron, ve del Venerable, bueno, ve de Gilles de Sí que són més anteriors, però Geoffrey, Boron i després tota la matèria de Bretanya que es desprèn d'aquí, fan una reelaboració del personatge. Cada autor afegeix capes i capes i capes i capes, no? I entre els segles XII i XV neix aquest rei Artús cristià, cavalleresc, cortesà, bon rei, l'ideal del cavaller perfecte, no? I encarna, no, juntament amb Waze, no, els romans de Brut, les històries de Chrétien de Troyes, a la Vulgata artúrica, a la Post-Vulgata, no, tots aquests textos, tota aquesta literatura que és aquest relat nacional, no, de la dinastia Plantagenet, sobretot amb Geoffrey de Monmouth i Robert de Boron, que neix a Anglaterra i França, clar, és que genera centenars, o sigui, es genera milers de pàgines, no?, sobre Artús, els cavallers, la taula rodona, Merlí. En alguns apareix Excalibur, altres no apareix Excalibur, a vegades hi ha dues Excaliburs, a vegades n'hi ha una que es trenca, a vegades hi ha taula rodona, a vegades no hi ha Merlí, a vegades, bueno...
Sí, el problema és pensar en la literatura medieval com en la literatura comercial moderna, no? De pensar que els llibres són espais tancats o és el càncer de la literatura realista, que és que ja... tot i que li pesi als crítics és la mala literatura. En canvi, la literatura medieval està molt més propera a universos expandits, no? El cicle artúric és més proper...
al multivers, no?
No tant al multivers, sinó a Star Wars, no? Amb trilogies, amb generacions de personatges que treballen entre si, no? O sigui, si Artús és Luke Skywalker, tens les prequeles amb què passa amb els pares, no? Com neix, què fa, personatge spin-off, no? Personatges laterals que prenen la seva importància. Vull dir, per entendre la literatura artúrica, a més... era una expressió política de l'època, no? A través d'aquesta literatura, que era una literatura cortesana feta des de les elites i per les elites, es plantejaven els problemes polítics de l'època, els problemes socials, els problemes polítics, els debats, i llavors és impossible, no? És impossible intentar pensar en la literatura artúrica com una novel·la actual, no? Feta per un autor, no? Amb una introducció, amb un nus, amb un desenllaç, amb un desenvolupament de personatges més o menys modern, sinó que ens endinsem, no?, en un bosc encantat, en una selva perillosa, on aniran apareixent, no?, molts elements que és impossible presentar-los des d'una capa unitària, no? Llavors, aquest és el perill.
Però alhora, no?, és també l'origen de la novel·la, una miqueta.
Sí, alhora és la gràcia, no?, la reinterpretació, la metaliteratura, no?, la referència constant i construir sobre una herència prèvia que enriqueix les històries, enriqueix els personatges i presenta... en això sí que seria més proper potser a la Marvel o a la DC actuals, no?, on hi ha uns personatges... però realment hi ha uns equips creatius, no? Hi ha un guionista, hi ha un dibuixant que fa 10, 15, 20, 30 números, presenta una visió de personatge, presenta unes històries i se'n va, no? I se'n va i venen uns altres i expliquen la seva versió del personatge. Llavors hi haurà molts autors que expliquin la seva versió d'Artur, la seva versió de Ginebra, la seva versió de tants personatges, s'inventin personatges, facin retrocontinuïtat, no? I canviïn coses del passat, introdueixin personatges. A més, són personatges que tenen un pes molt fort, no? Estem parlant de grans personatges com Merlí, Mordred, el rei Artur, Lancelot, Ginebra, són personatges que per si sols serien els protagonistes, no?, del seu relat. I que té derivades enormes. Potser una de les últimes grans obres de literatura artúrica és la reinterpretació artúrica que fa Stephen King a les seves novel·les, no?, de la Torre Oscura. Vull dir, constantment surten pel·lícules, videojocs, sèries sobre el rei Artur i cadascuna representa una faceta del personatge, no? però centrem-nos en el que ens ocupa avui, que és Excalibur. I, Albert, en tots aquests segles de literatura apareix constantment aquesta espasa, no? La trobem sempre, es diu que a vegades sí, que a vegades no...
Clar, és el que dèiem, no? Que hi ha moments que apareix, hi ha moments que se li dona moltíssima importància, hi ha moments que no se li dona... És una espasa que està allà i fent coses d'espasa. Vull dir que no hi ha... com deia l'Albert, no hi ha un fil, no? No hi ha una constància en el propi personatge de l'espasa, el propi objecte de l'espasa. Clar, la mítica Excalibur apareix en moltíssims d'aquests relats, però el problema, i com era d'esperar, la majoria dels casos no són coherents entre ells, no? Fugim de la idea del relat modern, de la narrativa moderna, no? Veurem que hi ha un Excalibur que s'estreu de la roca, veurem que hi ha un altre Excalibur que és entregada per la dama del llac, veurem que un altre és entregada per Merlí. Cal tenir en compte que és una espasa màgica, llavors, i per tant, mai s'explicaran tots els detalls de manera enciclopèdica d'aquest element. I a més, en molts casos els autors ja deixen misteris, no? El seu origen, no? Diuen, sí, l'espasa Excalibur forjada a Avalon, però com ha arribat en les mans d'Artús, no? O com Monmouth, per exemple, no parla de com aquesta espasa arriba en mans d'Artús. El seu origen, la seva forma, ja gairebé no es parla de la forma d'Excalibur, de com era, no? Els seus poders, sí que es mencionen algunes coses de poders, de si tenim temps en parlarem, però clar, és una espasa màgica, per tant té molts misteris al seu voltant.
Molt bé, i ja sabeu, com deien els Simpson, si hi ha una cosa que no té explicació, ho ha fet un mag.
Exacte.
Ho ha fet, és màgia, i si és màgia, a partir d'aquí no hi ha problema. Però bueno, o sea, està molt bé dir que no es pot descriure, està molt bé...
És un programa covard.
Fer avís per navegants, no? Ni machismo ni feminismo...
Igualismo, no?
Igualismo, excaliburismo.
Excaliburismo.
Però clar, a veure, toca posar una mica, els oients el que volen és... Han vingut aquí a que parlis d'Excalibur.
Han pagat, no? Perquè parli d'Excalibur.
Sí, sí. Quan apareix per primer cop Excalibur? Quan podem dir, mira, la data... Tu vas venir per primer cop al programa 202, doncs quan va venir Excalibur per primera vegada al món artúric? Ara diràs, no ho sé.
És molt difícil. És molt difícil.
Per què tries aquest tema per un programa?
Doncs perquè l'altre és preciós. És molt difícil. En els poemes galesos d'abans de Geoffrey de Monmouth, abans del segle XII, Artús sovint apareix associat a armes, armadures, escuts, capes, inclús, no?, amb certs poders i amb algun nom propi, en galès antic, que no m'atreveixo a pronunciar, però no es parla de cap espasa amb un nom propi concret, 100% concret. El primer cop que Artús porta una espasa de les característiques d'Excalibur és en el conte galès de Culhwch i Olwen.
Com?
Culhwch i Olwen. Del segle XI.
Grans prestatgeries d'Ikea.
Artús va associar una espasa anomenada Caledwulch. Caledwulch, que si us fixeu ja comença a sonar una miqueta Caledwulch Excalibur, ja veurem com, no?, més endavant. Però en comptes galesos posteriors el nom serà adaptat, modificat, però un altre cop no m'atreveixo a repronunciar-los un altre cop. Llavors, el nom de Caledwulch sembla que serà llatinitzat finalment per Monmouth unes dècades més tard, no? I esdevindrà Caliburnus. Caliburnus, amb diverses transformacions lingüístiques més tard, perquè Monmouth escriu en llatí, però més tard s'escriurà en anglo-normand i francès, s'acabarà convertint en Excalibur. Si més tard tenim temps, ja parlarem una miqueta de l'etimologia, no? De quin és el significat que s'amaga darrere d'aquesta paraula. Però quedem-nos amb això. Segles XI, XII.
Les primeres mencions literàries o escrites a Excalibur, ¿vale? I aquestes són les primeres mencions que algun autor fa sobre l'espasa. Però quin és l'origen? Quina és la creació de l'objecte físic? Quan es forja Excalibur?
Clar, és el que dèiem abans, no? És una espasa màgica, no és un saber enciclopèdic. Les espases màgiques poden tenir molts orígens. No sabem, com ja us he avançat abans, en les narracions sobre el rei Artús, no sempre sabem l'origen de l'espasa, no sempre sabem el final de l'espasa, no sempre sabem el nom de l'espasa, perquè a vegades no diuen Excalibur, diuen l'espasa de la roca o l'espasa de la pedra. No sabem sempre les seves característiques, etc. Clar, el que sí que podem afirmar és que els primers autors que fan referència a l'origen d'Excalibur són Geoffrey de Monmouth, ja us he avançat al segle XII, i Robert de Boron, als segles XII, XIII, unes dècades després de Monmouth. I coincideixen en que l'espasa va ser forjada a Avalon. Monmouth explica que l'espasa acaba en mans del rei Artur per diferents mitjans durant el seu regnat, no especifica, i diu que és una espasa màgica, no? De fet, literalment, hi ha un parell de línies que diuen així. Artús, armat amb l'espasa anomenada Caliburn, forjada a l'illa d'Avalon, combatia amb una força sobrehumana tallant l'acer dels seus enemics com si fos mantega. No? Aquí ja ens fem una idea, aquí ja ens està dient que està forjada a Avalon, aquesta illa fantàstica que, si tenim temps, ja en parlarem.
I és clarament una espasa de llum, no? Un sable
Jedi.
De Star Wars.
Perquè fon la mantega.
Perquè fon l'acer com si fos mantega.
Exacte. Boron ens diu que l'espasa acaba en mans d'Artús a través del seu pare. També diu que està forjada a Avalon, però és Uther Pendragó, pare d'Artús, que de fet per mi és de les millors aportacions que fa Boron a la literatura artúrica, no, introduir aquest personatge.
La primera trilogia.
La primera trilogia. La, sí.
Que també et dic una cosa. Jo sempre m'ha semblat estúpid que els herois tinguin espases màgiques. Vull dir, ja són herois. No, o sigui, el repte seria fer el
sense...
que fan amb una cullera, amb una cullereta de cafè. Vull dir, amb una espasa que et dona força sobrehumana i que talla l'acer dels teus enemics com si fos mantega, jo també guanyo.
Clar, clar.
Saps el que vull dir? Que a vegades potser no cal ja xatar els personatges que ja de per si
ja ho estan, ja ho xatats. Estan. Això és veritat.
Però tornem a Uther Pendragon.
Clar, què hem de saber d'ell? Uther Pendragon... se suposa que és rei abans que Artús, no? Uther Pendragó ostenta l'espasa durant el seu regnat i quan mor, depèn de la versió un altre cop, no? A mans d'uns que li volen usurpar el tro, uns mercenaris comprats per aquests germànics que estan envaint l'illa per Vortinger, vull dir que hi ha mil versions, no? Però la qüestió és que quan Uther Pendragó mor, per assegurar el llinatge, per assegurar que el tron quedi en mans de la seva sang, de la seva família, l'espasa, com a símbol de la transmissió de la legitimitat de pare a fill, queda clavada a una pedra.
Obi-Wan Kenobi desapareix, guarda l'espasa del pare i l'entrega al fill.
Ah, aquí ho tenim, eh? Gràcies a Merlí, no? O al nostre Gandalf, o Odin, si volem, no? També de confiança, l'espasa queda clavada en una roca i només la pot arrencar l'hereu legítim del tron d'Anglaterra. Així, el llinatge i el tron queden assegurats. De fet, a la pel·lícula Excalibur, que sobretot està molt basada en la versió de la mort d'Artur, de Thomas Mallory, hi ha un fragment que parla una miqueta sobre això, no? Sobre aquesta vinculació entre l'espasa, la sang d'Artús, la sang d'Uther Pendragó, etc. I ara, si us sembla, escoltem un petit fragment.
En el nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, te concedo el derecho a llevar armas y el poder de impartir justicia.
Es un deber que cumpliré solemnemente, como caballero y como rey.
Nunca había visto esto.
Levantaos, rey Arturo. Soy vuestro humilde caballero y juro lealtad al valor que lleváis en las venas. Tan grande es que solo puede venir de Uther Pendragon. Se acabaron mis dudas.
Molt bé, doncs hem escoltat aquest tall d'àudio d'aquesta pel·lícula, Excalibur, de 1981. Què destacaries, alguna cosa del que acabem d'escoltar?
O sigui, és un moment en què Artús s'està enfrontant a una banda d'enemics, que de fet són nobles d'Anglaterra, que no l'accepten com a rei perquè ella hagi arrencat l'espasa, no? I és un moment en què Artús vens...
Jo aquí estic amb els Monty Python. Això de que vingui una roca i et doni una espasa, o una dama de sortir
no et fa, no et dona dret.
No et dona dret. Ara bé, l'alternativa no sé si és millor. No sé si la mera herència genètica, visto lo visto...
Tampoc funciona gaire bé.
Que garanteix alguna cosa. Però bueno...
Bueno, si més no, la inventiva de l'espasa dona un punt més, no?, que la genètica. Clar, és el punt aquest, no? Com està dient, és el final d'una batalla en què Artús s'acaba imposant en aquests nobles o en aquests cavallers que no l'accepten com a rei legítim, i és un moment en què Artús està a punt de donar una estocada final al líder d'aquesta revolta, i en comptes de fer-ho, el que fa és agenollar-se davant seu i li entrega Excalibur. I és el moment aquest tan èpic, no?, que amb una pèrdua del 80 pues, potser no queda tan així, però l'enemic, en comptes de tallar-li el cap amb Excalibur, doncs el que fa és el fa alçar com a cavaller, el fa alçar com a rei legítim, i a més hi ha la vinculació aquesta, no? Juro lleialtat, el valor que porteu a les venes, tan gran que només pot venir d'Uther Pendragó, no? L'espasa, no?, del seu pare, que realment, o sigui, el vincula al llinatge, al llinatge del tron. És l'espasa que li dona el valor, és l'espasa que li transmet tots els valors de la sang. I, de fet, tota aquesta idea de Boron, no?, d'una espasa clavada a un lloc, no?, que transmet el llinatge de pares a fills, etc., no és casualitat, que, o sigui, no neix així perquè sí. I és que, mentre Boron està escrivint això, la saga Volsunga, o el cant dels Nibelungs, està a l'òrbita de la literatura al moment. Vull dir que són dues coses, i l'espasa Excalibur i l'espasa Gram, que apareixen en aquesta història, també són molt similars en aquest sentit.
Doncs ara has obert aquí una veda,
hem obert un meló.
Derivada, un meló. Bueno, no sé si és temps de meló, no meló ja.
Una carbassa, has obert
la carbassa.
Exacte.
I ara no et queda una altra que explicar-nos una mica ràpidament de què estàs parlant, què és això dels Nibelungs, l'espasa Gram...
Molt ràpidament...
Fes-nos un gram.
Un gram. Ni 5 cèntims. 5 grams. Durant les noces de la germana de Sigmund, no? Un vellet, típic vellet en caputxa, no? Sí, com us esteu imaginant, Odin disfressat, no? Ja sabeu que li agrada passejar-se disfressat pels llocs per fer enganys i coses de les seves, es presenta inesperadament portant una espasa màgica, no? així perquè sí. Per tant, Odin apareix allà sense que ningú sàpiga que és Odin, amb una espasa màgica. Sense dir gaire més, clava l'espasa en un arbre sagrat i proclama: l'home que pugui extreure aquesta espasa del tronc la rebrà com a regal meu i descobrirà que mai tindrà en mà una arma millor que aquesta. O sigui, descobrirà que mai tindrà en mà una arma millor que aquesta. I aquesta espasa que ha clavat a l'arbre és l'espasa Gram. Només Sigmund, per la seva ascendència divina, és capaç d'arrencar aquesta espasa de l'arbre. No, un altre cop, no. Per tenir la sang que té, per descendir dels herois que són els seus avantpassats, és ell el que és capaç d'arrencar aquesta espasa. Llavors, després que ell arrenqui l'espasa, una sèrie de traïcions, codícies, i fins i tot passa per un moment en què ell és enterrat viu, Sigmund recupera l'espasa i l'utilitza en moltíssimes gestes heroiques. Però en la batalla final de Sigmund, Odin decideix intervenir i parteix Gram en dos fragments, no? Frustrant així la victòria de Sigmund. Fixem-nos.
Bueno, tenia dos mitjos grams.
Dos mitjos grams.
Que bueno, tampoc. Depèn per què tampoc és tan mala cosa.
Clar, més endavant, no? Fixeu-vos, no? També el Narsil, no?, que es trenca, Enduril, que és reforjada, etc. Més endavant, el seu fill, el fill de Sigmund, Sigurd, que aquest potser en sona una mica de més, hereta l'espasa trencada gràcies a la seva mare, qui guarda els fragments de Gram com un llegat familiar, i Sigurd, amb la missió d'acabar amb el drac Fafnir, demana a Regi, un nan ferrer, com tot bon nan, que li fabriqui una arma capaç de derrotar el monstre. Després de 3 intents fallits de Regi intentant fabricar una arma que impressioni a Sigurd, Sigurd li diu: no, forja'm una arma amb aquests fragments, si us plau. Hi ha la típica escena èpica de Regi forjant una nova espasa amb els fragments de Gram trencada, no? I aquesta Gram s'acaba convertint en la nova Gram, que serà l'espasa de Sigurd. Però veiem, no?, dos paral·lelismes. Primer de tot, amb la idea d'Uther Pendragó i Artús, no?, com aquesta espasa transmet els poders de pares a fill, la legitimitat de pares a fill, el llinatge, la sang de pare a fill, i, òbviament, no?, el que ja hem avançat abans, no?, que sona una miqueta com la història d'Enduril.
Molt bé, doncs recapitulem una mica, tornem a Tanquem la carbassa, que ens hem desviat una mica del tema. Et recordo que parlàvem de la creació, de l'origen, l'aparició d'aquesta, de l'expedat Excalibur. Reendrecem el tema una mica per aquí.
Som-hi. Recordem, no? Monmouth diu que l'espasa va ser forjada a Avalon. Boron diu que l'espasa va ser forjada a Avalon, que passa per Uther Pendragó i que acaba clavada a la roca. A més, alguns textos també parlen, no?, que la va forjar Merlí, no?, igual que Odín també porta aquesta espasa, etc. Però anem a posar una mica d'ordre. A part de Monmouth i Boron, podem parlar del cicle de la Vulgata, no?, un cicle de llegendes, de contes artúrics o llegendes artúriques, si volem, que s'escriu entre el 1210 i 1230. L'espasa és entregada per la dama del llac a un cavaller d'Artús que va acompanyat de Merlí, no?, per fer aquesta entrega entre dos éssers màgics, i aquest cavaller farà l'entrega al rei, no?, i aquest seria el primer cop que apareix Excalibur com a tal a la Vulgata.
O sigui, que ni tan sols la dama del llac entrega personalment l'espasa a Artús, sinó que li envia un globo i li diu ahí la tienes, patí.
En el cicle post-Vulgata, un altre cicle de llegendes artúriques de després de la Vulgata, no?, el 1230-1240, l'espasa és entregada a Artús, ara sí que sí, per la dama del llac. Però...
Que mínim.
Però el pitjor de tot és que és la dama del llac qui ha d'anar al castell d'Artús a entregar-li l'espasa.
És que si l'espasa no va a Mahoma, no, si Mahoma no va a l'espasa...
L'espasa haurà d'anar a Mahoma. I llavors, una altra versió, que seria la de Thomas Malory, del 1485, a la mort d'Artús, aquí ja és fantàstic, perquè el rei rep dues espases.
Aquest no es lia, no? Thomas Malory diu, a mi jo...
Una arrencada de la roca i l'altra de la dama del llac, no?
Multiclasse, dues armes.
O sigui, és fantàstic.
Perfecte.
Llavors, el que faríem aquí... O sigui, per entendre-ho, per entendre això, llegirem un petit fragment, igual que hem fet abans, de la mort del rei Artús, que diu així. La dama del llac va sortir de l'aigua amb l'espasa, tota coberta d'estrelles lluents. Artur la va agafar i va sentir que el poder de l'espasa l'omplia de coratge i força. No, veiem un altre cop aquí, aquesta espasa poderosa, que només pel fet d'agafar-la ja li transmet poders, li transmet legitimitat, etc. Ja en parlarem d'això.
Sí, qualsevol.
I de fet encara hi ha altres versions. Però totes pivoten al voltant d'això, no? Una roca, Uther Pendragó, la dama del llac... I tot va aquí al voltant i cadascú fa una miqueta el que li dona la gana.
Però una altra cosa que ens estem passant per alt és... Ja hem parlat diverses vegades de la dama del llac, però qui és aquesta senyora?
Quién és aquesta mujer, no?
D'on surt a banda de sortir d'un llac?
A veure, la dama del llac és un personatge recurrent, no?, en la literatura artúrica, apareix en molts moments... apareix entregant l'espasa a Artús. També se suposa en algunes versions que és la madrastra o la madre adoptiva de Lancelot, per això Lancelot del llac, no? Però, bueno, segurament és una nimfa d'aigua, no? En algun moment rep el nom de Vivian o Nimue, que podria relacionar-se amb la mare de les muses clàssiques, però, bueno, això ho deixem així una mica a l'aire. Però és un personatge molt de tradició celta pagana. Podria relacionar-se, no? ara ja fa temps, quan va venir la Laia Valdevei aquí a la ràdio a parlar de la mitologia dels Països Catalans, hi ha un personatge que és la dona d'aigua, no?, que podria assimilar-se una miqueta. No? És un personatge màgic que apareix, que surt de l'aigua, que fa coses màgiques, que dona favors a cavallers, dona objectes màgics, etc. Però, en fi, que el que ens hem de quedar és que aquesta espasa surt del llac, que és un lloc màgic, però que també està clavada a una roca, però que també la poden portar altres cavallers, però que també la pot entregar Uther Pendragó, però que també la pot entregar Merlí.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Thank you.
Bueno, doncs amb aquesta música que intenta ser medieval, però ja sabem que és una estafa, ja li dedicarem una programa. Ja li dedicarem.
Jo també estava pensant, proposa-li a l'Alberto que faci un programa d'això.
De Karloff. Bueno, ja veurem. A veure, endrecem una mica aquest programa sobre Excalibur, que acabaran sent dos, perquè encara no hem parlat... Encara l'espasa no ha arribat a la mà d'Artur.
És que és terrible, no l'han ni tret gaire.
No l'han ni tret, no sé si... hi ha gent que s'estarà fent un embolic. No sabem si no l'han tret de la roca, no l'han tret del llac, li ha arribat al globo, Artur ha anat al llac, el llac ha anat al castell, l'ha arrencat
el llac
de la roca,
anat al castell.
Si és una espasa, si no, si és romana, si és celta, que si no sé què, que si les ninfes catalanes, que si no
les ninfes...
No sé, aquí estem arribant tots a que si... Bueno, a veure, Tatooine.
Som-hi.
Tatooine?
No.
A veure, què quedem?
Obi-Wan.
Eres mi única esperança.
A veure.
Vale. Què passa aquí? Excalibur l'entrega a la dama del llac, Artur l'arrenca de la roca, en quina versió ens hem de quedar?
A veure, ens hem de quedar amb les dues idees. I, de fet, amb dues idees i d'altres. No és el que dèiem abans, que no és una història tancada, sinó que té mil ramificacions. Clar, depèn de la versió, podem trobar un element o un altre, i, de fet, hi ha llegendes on les dues versions s'encavalquen, no? O sigui, com ja he avançat abans, amb Thomas Mallory, per exemple, hi ha... Doncs,
ja diu, mira, hi ha dues, no? Hi ha dues. He dicho culo, no passa res. Hi ha dues versions espades i ja està. Llavors, hem d'assumir que no només hi ha una Excalibur, sinó que hi ha com a mínim dues?
Sí i no.
Ah,
t'ho agafo.
Pues ala, fes.
De fet, en molts contes o moltes llegendes, la mateixa Excalibur compleix dues funcions, però hi ha altres llegendes que són dues Excaliburs diferents i una Excalibur compleix una funció i altres una altra, no? Veurem que cada una d'aquestes dues Excaliburs, entre cometes, té les seves pròpies característiques i les seves pròpies virtuts.
Excalibur 1 i Excalibur 2?
Excalibur 1. Vinga,
va.
Excalibur 1 és l'espasa de la roca. L'espasa de la roca, bàsicament, atorga legitimitat al rei Artús per ser el rei d'Anglaterra. L'espasa de la roca està clavada a la terra, no? És el contacte físic amb la terra, la fertilitat de la terra, no? Bàsicament simbolitza el seu llinatge, no? La seva herència i la seva connexió...
Les arrels.
El seu llinatge, la seva herència, la seva connexió amb el regne, físicament i també figuradament, no? Si Artús té aquesta espasa, és el rei legítim. Anglaterra està salvada. És l'espasa que hereda el seu pare, no d'Uther Pendragó, és l'espasa que Elendil... Llega.
L'Endil no va conèixer mai, Aragorn.
És veritat.
Aragorn
aconsegueix l'espasa de l'Endil, però bàsicament és l'espasa que li dona legitimitat política en el rei Artús com a rei d'Anglaterra.
O sigui, Boromir al final, tanta obsessió amb l'anell, que si l'anell per aquí per allà, l'únic que havia de fer era robar-li l'espasa.
Exacte, ja està, ja es convertia en rei de Gondor directe. Excalidós, és a dir, l'espasa de la dama del llac, té atribucions no tant de legitimitat política, no tant civil, sinó que té atribucions més sobrenaturals. És una espasa de virtut, és una espasa amb poders. Ja no és una qüestió de legitimitat, sinó de longevitat, d'invulnerabilitat, de força. Si tenim temps, potser en aquest programa no, en el següent, ja parlem dels poders, no?, de l'arma, però és important tenir en compte que l'espasa fa de vincle entre el rei i el regne. L'espasa, Excalibur 1 o Excalibur 2, és igual, o la barreja, en mans del rei encarna la salut del regne, no? Si Artús té l'espasa, el regne serà pròsper. Si Artús perd o abandona l'espasa, el regne, igual que ell, emmalaltirà. Mallory ho descriu de manera fantàstica, això. El regne rebrà invasions, la terra no serà fèrtil, tot perquè el rei no té l'espasa. Sigui la 1 o sigui la 2. Per exemple, vegem aquest petit fragment de la Vulgata, que es barregen les dues idees, no? Aquesta de legitimitat política, però alhora també la de poder. L'espasa que portava Artús no era com cap altra. El seu tall era imparable i ningú podia resistir-se al seu poder. Era l'espasa d'un rei destinat a portar la pau al regne.
Déu-n'hi-do. No, però tot i així aquí hi ha uns salts literaris que... Hi ha uns malabars... Al final això d'Excalibur és una bona escalivada, no?
Hòstia,
que se'n va Virginia i el Pebró. Home, tenim les nimfes d'aigua catalanes, tenim l'Excalibur, que és, estem veient que és una escalivada. No descartem que Artur sigui Artur Mas. No sé. És el príncep de Rec, però bueno, passa res. Llavors, jo entenc que hi ha una sèrie de malabars constants entre els autors per intentar donar una mínima versemblança a aquest poti-poti d'espases.
Clar, per exemple, Mallory, que ja hem dit que és del 1400 llarg, no? Ja és una mica més tardà, li agraden molt les dues versions, no? I decideix posar-les les dues d'una manera relativament coherent. Relativament coherent. Què fa Mallory? Mallory explica que Artús trenca l'espasa, o sigui, Artús arrenca l'espasa de la pedra, que és del seu pare, Uther Pendragó, però la trenca quan lluita contra l'Ancelot del Llac. Uh-huh. La trenca durant el combat. L'espasa es trenca, potser perquè s'estava fent servir sense la virtut d'un cavaller contra un rival que no havia de ser enemic, sinó amic. I de cop, d'un llac proper, quan l'Excalibur 1 s'ha trencat, d'un llac proper de cop, emergeix una mà màgica que empunya una nova Excalibur.
I que a més la dona, la dama del llac, que era la mama
de l'Ancelot.
De l'Ancelot, que és la persona que t'ha trencat l'espasa.
Exacte,
quan tu jugaves al pati i li foties un cop de pilota a la cara a algú i li trencaven les ulleres, la teva mama li comprava unes noves.
Hòstia, no?
Seria una mica... O sigui, tota la literatura artúrica reduïda a una baralla de pati de col·legi on Artur li trenca coses a la gent.
Brutal. O sigui, mai m'ho he imaginat així.
Però per això és becari.
Exacte. De fet, d'aquesta manera, Artús adquireix una nova Excalibur, no? Ara ja no és l'Excalibur que li dona la legitimitat, perquè ja la té, sinó que és l'Excalibur que li dona uns nous poders. Un altre exemple és, per exemple, la post-Vulgata, passa una miqueta una cosa similar. Artús trenca l'espasa quan lluita contra el rei Pelinor, i d'igual manera, una mà sorgeix de l'aigua i li ofereix una nova espasa màgica amb la condició que li retorni, no?, quan arribi el moment final del rei.
Molt bé, i queden 2 minuts de programa. Tens algun exemple més per tancar ja aquesta relació Artur, Regne, Espasa, Llac, amics
clar,
de l'infància?
Són inacabables, no, els exemples, però m'agradaria acabar amb un que és molt significatiu. És un crossover digne de Marvel, no?, com molts altres a l'època. Com dèiem abans, les literatures artúriques o la literatura medieval es barreja de manera constant. I és que la famosíssima història de Joan Martorell, a Tirant-lo Blanc, apareix al rei Artús, no? Representa que el rei Artús ha ressuscitat gràcies a Morgana, però fa molt temps que divaga pel món desorientat i boig, no? Hi ha una mena d'esperit del rei Artús que divaga per allà, i de fet està tan malament que no és capaç de parlar de cap manera. Només és capaç d'articular les paraules quan empunya la seva espasa Excalibur, no? Un altre cop la idea aquesta de si el rei té l'espasa, el rei està bé, el regne està bé, etc. Finalment, Morgana el troba empresonat a la Constantinoble contemporània de Tirant-lo Blanc, és a dir, la Constantinoble del segle XV, on li retorna la raó fent-li mirar el seu propi reflex a la fulla d'Excalibur, no? Veiem com aquest contacte entre la literatura de Joan Martorell i l'artúrica és fantàstic, no?, per il·lustrar un cop més la relació aquesta entre Artús, Excalibur, Regne.
Nimfes d'aigua, escalivada, Tirant-lo Blanc, jo crec que és un bon moment de tancar aquí el programa, deixar les expectatives altes i tenir el país
als nostres cors.
Esperant la resolució d'aquesta merda.
D'aquesta merda.
Bueno, d'aquesta cosa.
A veure què surt del forn, no?
Del forn d'Excalibur. Ens emplacem a un programa proper sobre el tema. Moltes gràcies, Albert Abril.
A tu.
Moltes gràcies a l'Adrià Tirado per el control tècnic. Jo, Alberto Reche, m'acomiado. Us esperem una setmana més a les portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.